Molt bé, doncs ara si algú té alguna pregunta, doncs va, anem fixem una mica, anem passant micros i recollim unes quantes intervencions, sí, primer que el senyor, i aleshores recollim, sigueu breus, si us plau, feu un comentari d'un minut o dos com a molt i després anem dialogant amb la taula i els ponents també dialogaran entre ells, em sembla, més tard.
Molt bé, arran de la intervenció del Xavier Garriga, que m'ha interessat molt, ha plantejat un tema que jo penso que s'ha referit a alguns ponents de la mesa i que no té per què ser així. Es parla d'una pastilla lila a dalt de tot i perquè té que ser una pastilla grossa lila a dalt de tot i no pot ser petites pastilles repartides, distribuïdes de forma diferent, potser a l'entorn de lo que seria la reserva viària del túnel d'Horta o d'alguna altra manera. I això encaixa amb un tema que es parlarà la setmana que ve, que potser també les pastilles vermelles de l'habitatge poden estar distribuïdes d'una forma diferent. Des del col·lectiu Refem, així ho plantegem, de que hi ha altres maneres de plantejar aquesta situació. Aquesta seria entorn de la proposta d'en Xavier Garriga. Sobre la proposta o la intervenció d'en Lluís Sisquella, jo volia dir que és molt optimista, eh? Vull dir que de màxims, perquè clar, 14.000 persones noves, empreses, habitatge, també generen a l'Ajuntament molts serveis, molts equipaments, moltes despeses públiques. Per tant, no tot és benefici. També crec que el rebaixar el 16% a Cerdanyola pensant que la major part dels treballadors que anirien a aquestes empreses són de Cerdanyola també és una mica optimista. Tant de bo fos així. Tant de bo fos així que l'Ajuntament tingués grans ingressos, que pogués invertir-se en altres barris, que baixés l'atur, però s'ha de ser realista i penso que hi ha uns màxims i uns mínims i a veure si trobem un equilibri amb això. Simplement volia dir aquest comentari.
Molt bé, seguim per aquí.
Hola, no, jo només volia fer un parell de comentaris. No, a veure, jo del tema urbanístic volia explicar, dir la meva opinió, no, sobre aquesta imatge que tenim aquí del urbanístic. Clar, jo penso que, clar, tot el castell, que és la taca taronja, m'imagino, clar, queda tota envoltada d'habitatges. Con lo qual, clar, el castell, a veure, és un símbol de Cerdanyola de tota la vida, que és de l'edat mitja, i clar, si l'envoltem tot d'habitatges, ostres, jo penso que clar, perd tot l'encant que ha tingut sempre, no? És a dir, penso que el castell se l'hauria de donar-li un valor especial, perquè és un dels elements més simbòlics de Cerdanyola. I clar, si l'envoltem amb tota una pastilla d'habitatges, ostres, penso que és una llàstima. És a dir, penso que se li hauria de separar, deixar-lo com més aïllat, com ha sigut fins ara, no? És a dir, apartar tots aquests blocs del seu voltant, perquè si no es perden totes les vistes del castell. És a dir, per altra banda, també, això és un tema ja més estètic i més que això els arquitectes o els urbanistes, que ho tinguessin en compte, no? A l'hora de fer el disseny d'aquesta part. I per altra banda, també penso que, ostres, 16.000 nous habitants, penso que és massa per Cerdanyola. És a dir, tal com diu aquest senyor, serien 16.000 persones més, però clar, també tota la despesa que comporta de donar serveis a aquestes persones. És a dir, seria un boom semblant a el que va passar als anys 60, quan va venir a Cerdanyola una marabunta de gent, no? Clar, penso que és ma massa gent per Cerdanyola. I per altra banda també, a veure quina qualitat arquitectònica se'ls exigirà als habitatges que s'hi facin, no? És a dir, no volem que Cerdanyola es converteixi una altra vegada en un barri banús o un barri de les Fontetes, és a dir, amb tots els respectes als veïns que allà hi viuen, però clar, no volem aquí un altre barri banús i un altre barri de Fontetes. Només volia dir això.
Per aquí una altra paraula.
Hola, bona tarda. Bueno, primer de tot, agrair-vos les intervencions que heu fet. La veritat és que m'han agradat molt i estic molt d'acord amb tots vosaltres, però m'agradaria plantejar-vos, sobretot els tres punts que no sou de Cerdanyola, si sou conscients de que aquest territori té 16 sòls contaminats. Jo crec que 16 sòls contaminats. No vull parlar d'abocadors, no vull parlar de res en concret, perquè d'això ja en vam parlar la setmana passada, però trobo que totes aquestes bones intencions sense una qualitat del sòl o uns bons nivells perd tot el valor del que esteu proposant. Per aquest motiu, jo també formo part del col·lectiu Refem, que amb l'Àngel, i el nostre punt zero sempre és que primer de tot aquest problema s'ha de solventar. Després, clar que sí, ens diem Refem perquè volem proposar, perquè creiem en aquest projecte i pensem que si se li dona la volta pot ser un lloc d'oportunitat. No? Ja parlarem la pròxima setmana sobre habitatge, però el comerç també és un tema. No? També pensem, si, bueno, torno a repetir en un segon el que ha dit ell, si, igual que ha dit el Xavi Garriga, de fet, si seria... La solució podria ser la mateixa a nivell econòmic, de viabilitat econòmica, si aquesta pastilla gran de comerç quedés dividida en aquest nou eix que podria néixer entre el nucli urbà i el Parc de l'Alba i que no afectés, com ha dit la Conchi, també a la petita i mitjana empresa que actualment existeix. Bueno, això seria tot. I per últim, en un detall, aquest planejament és l'antic, no sé si sou conscients o no, però aquest tenia més residència i més comerç. No sé si és un guinyo o perquè voleu tornar a fer més coses o... Bueno, res, un detall.
Bé, gràcies. Queden paraules aquí, en som conscients, però donem oportunitat a la taula si algú vol respondre. Gràcies.
Les noves activitats de tot el que és el Parc de l'Alba, amb empreses, els jocs de treball que donen, tot el comerç i restauració i serveis que es posen en els nous barris de futur, estem parlant d'un desenvolupament de molts anys, i penso que crec que sí que amb els anys que diem que tardarem, jo ara no tinc la distribució exacta de com està l'atur a Cerdanyola per franges d'edat, però hi haurà molta gent que arribarà, molta gent que és difícil que trobi feina, estarà en procés ja quasi d'edat de jubilació. El tema és que la gent jove que anirà sortint a Cerdanyola titulada tindrà més opcions de treball per quedar-se a la propera Cerdanyola. Llavors el que hem de fer és un barri sostenible, de qualitat, perquè si no, la gent, que és el que ha dit abans el Xavi, la gent en aquests entorns vol viure en zones... Jo estic en un barri més sostenible, no un barri, com deies, quan el creixement de l'època Banús o l'època Fontetes, els que som de Cerdanyola, ho hem viscut tots. Per tant, també estic d'acord que ha de ser un barri molt sostenible. Llavors, allà, bàsicament és això. Crec que 16.000 persones les pots absorbir a Cerdanyola perfectament. No patiu per les persones perquè jo no crec que Cerdanyola pugui absorbir. L'únic que s'ha de fer ordenadament i en un barri decent i sostenible.
Sí, jo volia contestar sobretot les intervencions que han vingut del col·lectiu de Refem. El que proposeu per la pastilla violeta, no? pel que és el teixit comercial, nosaltres sí que veiem que seria una solució, igual que el tema de les parcel·les per empreses. Vull dir, si no volem que el Parc de l'Alba pugui esclafar, i siguem realistes, pugui esclafar el teixit comercial local, igual que pogués absorbir o dinamitar algunes empreses petites, hem de poder tenir aquest teixit comercial repartit, igual que hem de poder tenir empreses de 60 treballadors i empreses de 600. Equilibrar-ho hauria de ser això, que tingui un retorn per la nostra ciutat i que sigui una proposta equilibrada, realista també, hauria de ser d'aquesta manera. I en aquest sentit l'Ajuntament sí que té aquesta voluntat, que aquesta pastilla lila es pugui repartir d'una altra manera, no quedi feta com un centre comercial mastodòntic, que a més l'afectació que tindria no és només per Cerdanyola, eh? Vull dir, altres alcaldes i alcaldesses d'altres municipis ja van dir que no era una idea que els hi agradés gens.
Bueno, jo he parlat de l'impacte d'una pastilla com aquesta en un lloc com aquest i no he tingut temps de desenvolupar alguna proposta, eh? Però que evidentment va molt a la línia que proposaves, Àngel, del col·lectiu Refem, amb augmentar la capilaritat del dibuix. És a dir, aquest dibuix està molt sectoritzat, blau, vermell, no sé què. Llavors, quan estem parlant d'un campus industrial, perquè al final l'idea és de campus industrial, és evident que la quantitat de treballadors que poden haver aquí, la quantitat d'activitat, requereix uns serveis, requereix una hostaleria, requereix uns hotels, requereix una sèrie de qüestions, de serveis, o sigui, terciari. L'industrial sense el terciari no està generant aquest valor afegit que deia abans de la captació de talent, etcètera, etcètera. Si tenim tot el parc industrial a aquesta banda del castell i hem d'anar fins a l'altra banda a servir-nos de no sé què, a fer un entrepà o a comprar no sé què, aquí tenim un problema de mobilitat obligada, tenim una sèrie d'externalitats d'aquesta planificació absolutament errònies des d'un punt de vista comercial, però també mediambiental i d'eficiència dels recursos. Per tant, és evident que un campus industrial ha de tenir nodes de serveis repartits en el seu territori. Mai una concentració a la punta extrema a darrere d'un monticle que a més hi ha un valor patrimonial. Des del punt de vista de planificació això no és correcte. I per últim afegir un altre tema, que és que si és un projecte que es preveu que ha de generar riquesa, tan important és generar riquesa com redistribuir-la. Tan important és generar riquesa com redistribuir-la. Per tant, models comercials com el que es dibuixa, t'asseguro que de redistribució de riquesa, res, per moltes campanyes que fem a dintre Cerdanyola i que, com he dit abans, no afecta Cerdanyola. Això impacta a Ripollet, a Sant Cugat, a Sabadell, etc. Per tant, aquí el que estem fent és concentrar una despesa comercialitzable de les famílies a un punt, a un sol propietari, i per tant, sí, generem riquesa, la part que toca la comercial, però no l'estem redistribuint, al contrari. Mils de petites o autoocupació, perquè en molts casos el comerç de proximitat és d'autoocupació, aquest personatge el destrosses. I llavors una altra qüestió que em sembla que el model que defensem i el model que proposem a nivell internacional quan volem captar talent és un model que el comerç està intrincat amb els nostres carrers i els nostres barris i no un model americà o francès d'aquells anys 80 que no és el model que estem explicant i preconitzant a tot arreu. Per tant, una ciutat mediterrània amb comerç integrat. I quan parlem de comerç integrat, l'integrem en trama urbana, però també hem de ser capaços de poder-lo integrar amb campus industrials d'aquest estil. Però integrant aquests serveis i aquest terciari, no segregant. I per últim, consideracions de valor patrimonial, jo, això no és el meu fort, diguem, però en tot cas hi estaria d'acord.
Molt bé, seguim per aquí, després anirem a l'altra banda que també hi ha paraules. Recordeu un minut, sisplau.
Sí, hola, bona nit i gràcies per les intervencions. Aquí es parlava en un principi de si havia arribat tard aquest planejament. Doncs, hi ha alguns que creiem que ha arribat tard, gràcies a Déu, en aquest sentit, no? Perquè si veiem els dibuixos que hi havia abans eren encara pitjors que els que hi ha dibuixat actualment i que està anul·lat. Una qual cosa, i també que estem al 2017 i com comentava abans la meva companya, no s'ha resolt el principal problema que tenim en aquest espai, que són els abocadors. Llavors, clar, vull dir, a mi les magnífiques perspectives que es veu, que sobre el paper estan molt bé, hem de confrontar-les amb la realitat i acabem de viure fa 10 anys un esclat d'una bombolla immobiliària i sembla que no n'aprenem. Sembla que no n'aprenem de que de sòl industrial al Vallès n'hi ha molt. Em sembla que són més de 180 els polígons industrials del Vallès. Molt d'ells encara per esgotar. d'habitatges buits no cal ni parlar-ne. Amb la qual cosa, a vegades hem de ser una mica conservadors, perquè el que estem fent al final és esgotar l'únic que tenim, que és el sol. Esgotat això, esgotem la ciutat. Llavors, hem de ser previsors de veritat i no explicar coses que s'han explicat sempre. El símil fàcil és els camps de golf. Tots els camps de golf que es van explicar, tots anaven a ser el boom magnífic per l'economia de tots els ajuntaments i ha estat el fracàs de tots els ajuntaments que van apostar per això. Llavors, les apostes han de ser arriscades, però han de ser molt conservadores en el sentit de que no repetim els errors. Torno a dir, ahir m'explicaven d'un municipi d'aquí del Vallès que la problemàtica és que entre els mateixos municipis es fan dumping fiscal. Tu vine cap aquí, et rebaixo jo els impostos i llavors no hi vagis allà. En què podem competir? I això és el que hem de pensar. No hem d'explicar només el bo que seria, sinó hem d'explicar com ho farem perquè no se'n vagin a Polinyà, no se'n vagin a Sant Manat, no se'n vagin a qualsevol d'altres ciutats que tenen sòl industrial ja fet, consolidat, i alguns polígons industrials com els que tenim aquí realment que fan pena. Igual principalment hauríem de començar per això, per reformular els polígons industrials que fan pena actualment a Cerdanyola i a molts municipis. I el que deia abans, dic, i que és una de les problemàtiques, que amb tant de sòl industrial, l'altre dia m'explicàvem que una empresa d'un municipi estava buscant un proveïdor d'unes lents, s'estava buscant a Polònia, a Israel, i resulta que aquell producte, aquelles lents, la tenia al costat. I no ho sabia. I no ho sabia. Sí, sí, i quin és el problema? Doncs el problema segurament és que hem de fer altre tipus de política econòmica. No només... No...
Em permeto un exemple. En el Parc Tecnològic del Vallès, una empresa buscava una companyia per fer netejar metall, el recobriment de superfícies. Va a internet, va a Israel. Diu, on està? A Barcelona. Tenim delegació a Barcelona. On? A Cerdanyola. Ah, jo estic a Cerdanyola. On? En el Parc Tecnològic del Vallès, en l'edifici de davant. Val? Vull dir, això passa i continuarà passant.
Però per això
després,
és que...
Després, quan acabis, podem continuar.
Sí, sí. Per això dic que possiblement hem de fer un altre tipus de política més enllà d'esgotar sol. Possiblement hem de fer un altre tipus de política més enllà d'esgotar sol, perquè esgotar sol l'únic que fem és coses que realment posar més peces quan el que hem de fer és, segurament, és el que tenim, prioritzar-ho. I moltes vegades penso jo que hem pecat políticament d'això. Gràcies. Sí. Jo...
Puc? 30 segons només. No, no, absolutament d'acord. Jo crec per això que no estem parlant de fer un polígon industrial, estem parlant d'una altra cosa. Jo com a mínim abans us parlava de la possibilitat de fer una altra cosa. Per què? Perquè com tu deies fa un moment, jo crec, i no sóc de Cerdanyola, però fa 20 i pico d'anys que treballo al Parc Tecnològic del Vallès, jo crec que hi ha una clara concentració d'elements diferencials, que si sabem combinar-los adequadament. Abans han dit coses molt importants, molt ràpidament, però per exemple, la tipologia d'empreses i la tipologia d'activitats que desenvolupin aquestes empreses és fonamental per la cadena de valor que poden arribar a generar cap a proveïdors, petites, mitjanes empreses de diferents sectors, cap a, per exemple, els centres de recerca, la universitat, etcètera, etcètera. Per tant, jo entenc una cosa és parlar allò d'un polígon industrial, una altra cosa és parlar d'un hub d'innovació que torno a dir que jo crec que tenim una bona part dels elements i com tu mateix deies, els elements, jo diria, físics i fins i tot de coneixement a nivell de ciència, tecnologia, indústria, els tenim. Hem de treballar, com tu també comentaves, les altres polítiques, la connexió entre aquests agents, la cooperació, el treball en xarxa, això ens ha costat de manera tradicional, no només aquí, sinó a nivell de tot el país, però si no donem un pas endavant, doncs igual sí que al final acabem tenint un altre polígon industrial. Però també una última reflexió per part meva. Hem de córrer, perquè els competidors a nivell nacional i internacional no paren de treballar. Abans on sortien alguns exemples de referències internacionals, però també trobaríem nacionals i hi ha gent que s'està espavilant en generar aquests hubs d'innovació que al final acaben tenint un impacte econòmic molt important, no només quantitatiu, sinó qualitatiu sobre els territoris.
Molt bé, seguim per aquí. Hi havia algunes paraules per aquí? Aquest senyor, vinga, li donem. Sisplau, estem esgotant el temps, mireu de ser breus.
Amb la línia que s'expressava amb diversos ponents i la Conxi Haro, crec que això de descentralitzar una mica tota la peça comercial és una cosa molt beneficiosa per tot el... Però una de les coses que ja tenim un inconvenient és que la TUC, la trama urbana consolidada, parteix pel mig del Parc de l'Alba, quan crec que si volem fer aquesta política tindríem que agafar que la trama urbana consolidada englobés tot el Parc de l'Alba i després es pogués redistribuir una mica, no ser tan estrictes, a posar tot el pes d'una cosa amb un sector i amb l'altre sector un altre pes. Tots els hotels allà, no. Si per exemple m'han suggerit a mi els del mateix Sincrotó que els interessaria tindre una peça d'hotel al costat mateix del Sincrotó. Pels tècnics que van a treballar allà, que no tinguin que agafar ni cotxe ni tinguin que agafar cap altre mitjà. Aleshores això és possible si descentralitzem una mica tot el que és l'àrea terciària i la englobem més a tot el territori del Parc de l'Alba.
Anem aquí al final, que hi ha una altra paraula.
Hola, bona nit a tots. Ha estat molt interessant tot el que heu parlat. Jo només volia fer un petit comentari, que és que aquí a la taula em fa falta un agent que no hi és, que és la universitat, perquè crec que aquest encaix, el més important que tenim aquí, que és la universitat, que és el que crec que diferencia tots els polígons industrials de la zona, és que no tenen una universitat a creuar l'autopista i nosaltres sí que el tenim. Per tant, si estem parlant de coneixement, estem parlant que hem de fer un tipus d'indústria, hem de fer vindre la universitat que baixi cap aquí i que ens ompli una mica aquesta peça si l'hem d'omplir. Estic d'acord, no ho sé, el plan de Refem no l'he vist encara, però crec que tal com està avui la ciutat, Cerdanyola, crec que ficar més habitatges aquí és bastant erroni, perquè de moment si hem de tindre molta més població, a nivell de serveis Cerdanyola ja sabeu que els que vivim aquí és un desastre, no hi ha cap tipus de servei. Si volem un hotel amb bastantes places, o ens en hem d'anar a Ripollet o a Barberà, perquè Cerdanyola no té cap hotel amb cara i ulls per poder tindre tota la gent que vulguis portar en cas d'un event. A nivell de comerç, aquí tothom critica el model aquest de gran centre comercial, però Sant Cugat en té, Sabadell en té, Ripollet en té, Barberà en té, tothom en té menys Cerdanyola, i per tant ja, aquí ja també arribem tard. I si us fixeu amb el comerç que tenim a Cerdanyola, per desgràcia, com que no hi ha una peça d'aquest tipus, moltes botigues no estan aquí. I molts de nosaltres, si volem segons quines marques, segons quins tipus de productes, hem d'anar a aquests centres comercials que tenim aquí al Baricentro o que hem d'anar a altres llocs. Per tant, intentar encaixar una cosa que la gent no vol, doncs a vegades és complicat. I per tant, una peça per tindre totes les botigues allà i que la gent vagi, que és el model que està funcionant, crec que també és una miqueta erroni.
A veure, aquí hi ha una altra paraula i després donem pas a la taula i ja haurem d'anar acabant.
Moltes gràcies. Sí, se sent? Moltes gràcies per les intervencions. Jo també trobo a faltar algú, i en aquest cas algú que valori l'impacte social de tota la intervenció, perquè he sentit parlar de molts números, d'euros sobretot, però no he sentit parlar de l'impacte social que generaria tota aquesta intervenció, concretament la del barri d'habitatges. D'acord amb construir alguns habitatges, perquè d'alguna manera s'ha de fer barri, el que sí que crec que hauríem d'entendre el centre direccional no com una oportunitat per construir un centre direccional, sinó com una oportunitat per millorar la ciutat de Cerdanyola, que el que diguéssim, el Parc de l'Alba s'ubica a Cerdanyola i l'hem d'utilitzar d'excusa per acabar de cosir tota la ciutat. En aquest sentit, m'agrada molt la proposta de Refem perquè entén aquesta oportunitat de cosir els marges de la ciutat, en aquest cas, no sé si heu passejat per l'actual planificació del túnel d'Horta, que desprogramada, és una oportunitat per generar un eix comercial que acabi d'unir-se amb l'eix de Sant Ramon i que tindria molts beneficis per la ciutat. I gràcies.
Sí, seguiu vosaltres, doncs, si teniu alguna cosa.
Sí, respecte a alguna referència a que no n'aprenem de la bombolla, que evidentment no diré que n'aprenem, però tinguem present una cosa, a l'entorn metropolità, durant la bombolla immobiliària, durant tota la bombolla immobiliària, no es van acabar més de 5 habitatges per 1.000 habitants. La bombolla va ser de preus, però no de quantitats. A la costa vam arribar als 25 per 1.000 habitants i a les zones interiors turístiques també. Per tant, a l'entorn metropolità hem patit una bombolla que encara l'estem digerint en termes de destrossa del teixit econòmic. Però en termes d'excedent, se n'ha parlat molt, però a mesura que s'analitza en concret, es va detectant que no existeix l'excedent. I al tanto que tan sols arriba una demanda estrangera segons quins mercats i ho desborda tot. Per què? Doncs precisament per això, perquè ens hem empobrit fruit de la bombolla, però no tenim tant excedent. Quan a Barcelona s'han fet els millors estudis per revisar l'estoc d'habitatge buit, s'ha vist que no n'hi havia de manera significativa. I per tant, al tanto que o ens preparem perquè en la propera represa generem producte o les tensions de preus seran brutals, però no per bombolla, sinó per oferta i demanda. No cal que hi hagi bombolla perquè hi hagi tensions de preus. I després una cosa, òbviament tot això es podria resoldre a través d'un altre mecanisme, no tot, però una part, que seria la rehabilitació. La rehabilitació la tenim a zero. A la ciutat de Barcelona, l'any 2016, al voltant de 190 habitatges, nous habitatges de reforma absoluta, estructural. Això no és res. El sector econòmic de la rehabilitació no tira. I per tant tenim un problema que l'hem de resoldre sí o sí. Estaria perfectament d'acord amb política de rehabilitació i minvar la política d'habitatge nou, perquè el de la rehabilitació. Però tenim el país i les polítiques que tenim, i parteixo d'això.
Conchi?
Sí. A veure, no anava a parlar jo d'habitatge avui, però és veritat que, i la intervenció de l'Íñigo per mi ha estat molt clara, que tot el planejament del centre direccional i tots els anys que portem parlant d'això, que són més de 20, hi ha hagut moltes vegades el compte de la lletera i hem d'intentar, quan jo abans parlava d'equilibri, doncs, intentar tenir una proposta equilibrada precisament per no fer-nos aquest compte de la lletera i no tenir un optimisme exagerat, ser conscients que si al final fem tant habitatge que tindrem 15 o 16.000 veïns nous, com deia en Lluís Sisquella, 15 o 16.000 veïns nous comporta una quantitat molt elevada de despesa també, de despesa de serveis, de despesa de tota mena, serveis d'espai públic, d'urbanització, de serveis socials, de cultura, d'esports, de tot, s'han de fer noves instal·lacions, segurament s'haurien de fer noves escoles bressol, vull dir,
que hem de tenir tots molt clar això, no? Però ara quan es parlava del tema de si tenim habitatges buits o no en tenim, si en tenim, mirant-ho, en realitat no en tenim tants d'habitatges buits. El que tenim són moltes cases massa plenes. Tenim cases amb tres i amb quatre generacions convivint. Tenim gent que marxa de casa dels seus pares amb 30 anys, que és una cosa que jo crec que no és ni bona per la salut, que una persona doncs, amb 22, 23 anys ha de tirar milles i ha de sortir de casa dels pares. Seria el més adient per tothom i jo crec que també el que la gent jove doncs, desitjaria, poder fer la seva pròpia vida, i en canvi no ho estan fent. El problema de l'habitatge no és que n'hi hagin molts o n'hi hagin buits, és que és car. I en això tornem a la mateixa intervenció que ha fet l'Agustí Jové quan parlava que és molt important respectar el percentatge de protecció oficial, perquè respectant si tard o d'hora s'acaba construint habitatge al Parc de l'Alba, que també es podria redistribuir, també se n'ha parlat d'això per part de Rafem, no ha de ser una pastilla compacta, tot l'habitatge en el mateix lloc, tot el comercial en el mateix lloc, tota l'empresa en el mateix lloc, perquè al final si estem fent un barri ha de ser, doncs, ha de tenir un equilibri, ha de tenir serveis, ha de tenir comerç, ha de tenir empresa i ha de tenir veïns, i tot ha d'estar una mica barrejat i no s'han de fer diferents guetos, no? El de l'empresa, el dels que van a comprar al centre comercial, els dels que viuen a la protecció oficial i els dels que viuen en els pisos d'alt standing. Hem d'intentar tenir aquest equilibri, però a part, respectar aquest percentatge de protecció oficial està comprovat que controla el preu de l'habitatge nou, perquè al final no pots demanar 150 a un i 350 al del costat, vull dir, has de mantenir un equilibri. Llavors, això també és una cosa que s'hauria de tenir en compte en un planejament i en una idea si al final s'han de fer habitatges en el Parc de l'Alba, doncs hem de tenir en compte aquests criteris.
I un apunt tècnic, perquè ha sortit una paraula que potser ja ho sabeu tots de què va, però és el tema de la TUC que apuntava vostè. El TUC és una classificació, que significa trama urbana consolidada. La trama urbana consolidada significa que hi ha una densitat d'habitants per quilòmetre quadrat determinada. Llavors, quan tens aquesta densitat determinada, permet la llei sectorial de comerç implantar segons quins tamanys d'activitat comercial. Per tant, tècnicament, requalificar TUC el que és el Parc de l'Alba és impossible perquè no l'habitatge està concentrat i per tant TUC només podria ser la banda d'habitatge i el que en diuen les colindàncies. Tot i així, en cas que es pogués, jo no ho aconseguiria en cap cas, perquè aquest sí que pot ser un element desestabilitzador absolut del projecte. És a dir, en el moment que tu tens una classificació que et permet qualsevol tipus de comerç de qualsevol tamany en tota la superfície construïble del parc, la temptació del promotor del parc, ja m'enteneu, eh? Perquè el metro comercial no té res a veure amb el metro industrial. Llavors sí que ja destrossem el projecte del parc, però absolutament. I per redistribuir el comerç en diferents zones no ens cal muntar una TUC. O sigui, la TUC és quan estem parlant de més de 2.500 metres amb una sola d'allò, vull dir, donar serveis o fer espais o nodes de serveis, no ens cal construir una TUC per fer això. La TUC el que generaria és una especulació impressionant.
Ja, jo volia fer una referència sobre el que arriba tard. Jo he dit que inicialment el Parc de l'Alba ha sigut un frel desenvolupament de la resta de zones d'activitat econòmica de Cerdanyola. Per tant, jo crec que aquí hi ha un pecat per omissió, diguem, dels governs locals que hi han hagut a Cerdanyola. Perquè és evident que si s'haguessin treballat bé els polígons, si s'haguessin treballat, no s'hagués esperat el Parc de l'Alba a fer activitat econòmica, doncs no ens trobaríem com ara, que han marxat les empreses, no hi ha el Parc de l'Alba i no tenim res. O sigui, estan marxant les empreses, algunes han tancat perquè històricament han tancat i no n'han vingut de noves. Per tant, això de que quina sort que arribi tard, jo crec que no, perquè jo he fet aquestes reflexions anaven respecte a Cerdanyola. Per tant, jo també, com a ciutadà de Cerdanyola, m'agradaria que el Parc de l'Alba es faci bé, vull dir, es faci en unes condicions mediambientals, però d'aquí ha parat tota l'activitat de promoció econòmica de Cerdanyola, i anar esperant a veure què, a veure què, a veure què, doncs Cerdanyola està veient com s'ha sortit aquí amb el tema del comerç, amb el que els altres corren més, de les altres ciutats, etc. Amb innovació, amb indústria, amb comerç, i aquí anem perdent les oportunitats una darrere l'altra, que ha sigut el discurs que jo estava, diguem, amb aquesta frase o que estava dient. Clar, si les empreses marxen, no hi ha treball. Els que vivim a Cerdanyola, doncs molts tindrem que treballar. Quina és la taxa d'atur de joves de Cerdanyola? Alta. Doncs llavors, a veure, quina sort que arribi tard, jo crec que no. Quina llàstima que les administracions locals, no personalitzo, estic parlant en plural, perquè no estic dient ni que sigui ni d'aquesta, ni de l'anterior, ni de l'anterior, perquè vull dir, això jo ho vaig repetint. És un tema de que durant molts anys no s'ha fet promoció econòmica. No existeix la promoció econòmica, ni ha existit. No ha existit, per tant, bueno, estem així. Si no hi ha un departament de promoció econòmica, com hi haurà una mínima governança amb els centres tecnològics, amb la universitat, per fer polítiques de promoció? A Cerdanyola hi ha polítiques, diguem, de socials, però polítiques actives de promoció econòmica, des de quan hi han hagut? No n'hi han. Per tant, això de que quina sort de que arribi tard, ho sento. No, perquè el discurs no anava per aquí. És quina llàstima que no hi hagi, diguem, política de promoció econòmica, que no hi hagin ajuntaments que s'hagin preocupat per un urbanisme, per un comerç, per una indústria que faciliti el progrés de la ciutat. Aquí anava la reflexió. Precisament per això he dit que la primera, quan jo he intervingut, he dit que el Parc de l'Alba és un projecte de país, i evidentment pensar que l'Autònoma és la Universitat de Cerdanyola, no, l'Autònoma és una universitat de país. El Parc de l'Alba, en molta part, en quant a infraestructures que hi ha, són projectes de país. El que passa que jo he fet una lectura de dir quin és el benefici que pot treure la ciutat de Cerdanyola. Les lectures que jo faig des d'un punt de vista local no invaliden en absolut que han d'haver-hi polítiques d'innovació i, evidentment, mirar més enllà de la Torre de Collserola, més enllà del Torrent dels Gorgs o més enllà de ara no em surt del barri de Vallaterra, per dir alguna cosa. Per tant, vull dir, hem de saber-ho combinar. Però clar, la desgràcia és que ens mirem tant al melic que portem 25 anys sense fer res a nivell de promoció econòmica. I el Parc de l'Alba segueixo dient que les mancances de la ciutat de Cerdanyola són les oportunitats que li està oferint el Parc de l'Alba, que en paral·lel, per no esperar a que s'arreglin els 16 espais contaminats o així, home, doncs posem-nos a les piles i comencem a arreglar el Polizur, comencem a arreglar la bòbila, comencem a arreglar, o que sigui, o a generar noves activitats, però no s'ha fet. És més, s'estan llocs en el qual, de la perifèria on es pot aparcar, hi ha algú que ha fotut una cadena. No estem parlant de mobilitat i que la gent vagi a peu per Sant Ramon, perquè cony fotem un aparcament de... Vull dir, és que no hi ha model de ciutat, no hi ha model econòmic. Llavors això és greu per Cerdanyola, hi portem 25 anys. I aquesta era la reflexió respecte del que arriba tard. No ho dic perquè jo tinc un interès especial, jo ho dic, és que portem 25 anys que no s'ha fet res a nivell de grans projectes de promoció econòmica. Evidentment, totes les màximes, evidentment, segur que són injustes, però a nivell de planificació de la ciutat, de quin model de ciutat tenim, de quin model de quin tipus d'indústria volem afavorir, no n'hi ha, no en tenim. Vull dir, comparem-nos amb Sant Cugat, comparem-nos amb Barberà, no cal comparar-nos només amb Barcelona, comparem-nos amb Sabadell. L'altre dia a Sabadell, el que per cert participava a SCAM, el tema de la indústria 4.0. Si una part important dels agents que estaven allà parlant eren de Cerdanyola, no ho fem aquí? Però si els agents eren de Cerdanyola, però aquí no hi ha res, no, aquí no es fot res. I, però clar, però això és un altre discurs, però va en paral·lel al Parc de l'Alba. Si mirem el Parc de l'Alba des d'un punt de vista de Cerdanyola, no és una pastilla sola, per molt gran que sigui. Ens hem de fer també una reflexió de com volem nosaltres que sigui la nostra ciutat. I això era, diguem-ne, perdureu el rotllo, però és això de que arriba tard. No em refereixo als carrers, em refereixo a l'activitat econòmica i a l'empobriment, diguem, econòmic de Cerdanyola. Gràcies.
Bé, ja hem rebassat l'estona que teníem. No sé si hi ha algú que necessiti fer un últim comentari, una última intervenció, si no ho podem... ho podem deixar aquí. Agrair la presència als ponents i la ponent per la seva voluntarietat de venir aquí a compartir el seu coneixement i moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Dimarts que ve, no, el següent tindrem la propera taula oberta i sou tots convidats i convidades i correu la veu de tot aquest procés participatiu, ens ajudareu a que tinguem més participació i més massa crítica. Gràcies i bona nit.